Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia. És dijous, se sent aquesta música i vol dir que comença molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui parlarem d'una obra de Sant Cugat. Més característica que aquesta, jo penso que no n'hi ha cap. Però abans... la homilia de molta comèdia. No tot són notícies dolentes. Benvolguts germans en les arts escèniques. No sé si ha estat aquesta conjunció fantàstica de l'aqueducte de la setmana passada de la Immaculada Constitució, però el dilluns i el dimarts d'aquesta ens han portat notícies bones. I això, ara i aquí, cal fer-ne ressò. La primera... que el nostre amic i santcugatenc d'adopció, tot i que barceloní de naixement, Víctor Alexandre, ha guanyat el Premi Ciutat del Coi de Teatre Pep Cortés, amb Jo no volia ser Rita Hayworth. Felicitats, Víctor, t'ho mereixes. El dia següent, dimarts, la il·lustríssima alcaldessa de la ciutat, senyora Mireia Ingla, anuncia que ja han estat adjudicades les obres per fer l'adequació escenotècnica del Teatre de la Unió Sant Cugatenca per un import de 2.660.000 euros. Que les obres començaran aquest mes. Espero que no sigui el dia de Nadal, pobra gent. I que estarà tot llest, tot, passats 8 mesos, o sigui el mes de setembre de l'any 2023. Considerant, clar, que el conveni entre l'Ajuntament i la Unió es va negociar a finals de l'any 2013, que les obres van durar uns anys, que van estar 2 anys acabat tot, tancat, menys el teatre, és clar, i que des de fa un any i mig hi ha activitats de les diferents entitats després d'anul·lar l'actual equip de govern municipal el conveni anterior, entenc que resulta esperançador que finalment es vegi una llum en la foscor. Gràcies, Carles Porta. I ara, després d'aquesta homilia, notícia ja confirmada fa 2 setmanes, una altra bona notícia, que és que torna Pedra i Sang al seu espai habitual, la sala capitular del monestir. I ja ho escoltareu, torna amb força i una clara i decidida actitud per consolidar una obra que al pas dels anys ha convertit en una esplèndida realitat única a Catalunya. Bones notícies. Sí, senyor. I ara aquí penso. Va, no siguis babau, Eduard. I si l'obra premiada d'en Víctor fos una producció santcugatenca i s'estrenés al Teatre de la Unió? Doncs deixeu-me repetir allò que dic sempre. Que Déu faci més que nosaltres. Amén.
De nit, dalt del cimbori, hem sentit cantar el gall.
I les campanes soles han sonat nit i dia.
Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de l'amat.
Els murs antics tremolen i el vent xisca.
No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang?
El pas del temps guareix. Fins les pitjors ferides.
Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau.
La roda no s'atura.
La roda no s'atura, ni Pedra i Sang tampoc s'atura. I aquí, en aquest estudi, en aquest moment, tenim les persones que poden representar molt més en aquest moment aquesta renovació al lloc i el que devia ser, la sala capitular. Dolors Vilarasau, benvinguda a la ràdio.
Ben trobat, Eduard Gené.
Martina Vilarasau, ben rebuda.
Hola,
t'acabem de sentir, bon dia. T'acabem de sentir en aquest moment, quan eres una nena de 8 anys.
Exacte, 9.
9 anys, imagina't. Xavier Tor,
bona tarda.
Tu d'un nen de 8 anys no...
Bon dia.
Tu d'un nen de 8 anys no ho eres?
No.
Quan vas començar a Pedra i Sang?
No, 22 anys, imagina't.
I en Ricard Mariner?
Jo tampoc feia de nen, bon dia.
I ara sí, ah, exacte, perquè té... No, el Ricard projecta bé la veu, però si s'acosta amb el micro...
Sí, si doncs, no hi ha micro...
Si no hi ha micro, exacte, no hi ha cap problema.
No hi ha cap problema.
No.
D'acord.
A veure, Dolors, va fer una presentació fa 10 dies, potser devia ser, aproximadament,
sí,
en el que es va manifestar una cosa que em sembla interessant que tornis a explicar, i és Pedra i Sang continua afortunadament al mateix lloc on va començar, que va haver-hi aquest interval de 2 anys que això no va poder ser, més un altre interval, també, fa uns quants més, que tampoc va poder ser en aquell moment, que és el Fer Unió, una lectura, però amb unes manifestacions que diferencien una mica aquesta renovació. Quines són aquestes novetats?
Sí, com tu has dit bé... No, el que volia comentar és que la pandèmia, vulguem o no, ha canviat moltes coses. Vull dir, des que vam fer l'última funció de Pedra i Sang han passat 2 anys. En aquests 2 anys, a part de que som 2 anys més vells, no? I 3 anys més que quan ho vam deixar, doncs han passat diferents coses i han hagut fets doncs, que han propiciat, com ara el fet del tema de salut que ha sofert el Xavi Tor. Jo mateixa, que ja fa temps que m'estic replantejant doncs que el tema de Pedra i Sang ha d'anar més enllà de l'edat biològica de cada un, sinó que això ha de tenir una continuïtat. I llavors penso que aquest any que vam anar a parlar amb l'Ajuntament i penso que era un bon moment per, no sé si radicalment, però per començar una renovació que vol ser una renovació generacional d'idees i anar formant un equip perquè Pedra i Sang pugui quedar consolidat, que ja ho està, però més enllà de les persones d'alguna manera que ho hem portat tots aquests anys. I aquest és l'esperit d'aquest any. Aquest any, per exemple, comparteixo la direcció de l'obra amb la Martina Vilarasau. Ja ho vaig dir a la roda de premsa, penso que la Martina és una persona idònia per fer això, ho és perquè allò que es diu, no? Les coses que un ha mamat, no? en aquest cas amb el doble sentit, no? Perquè és la meva filla, però...
I ara ho acabem de sentir, sentir en aquest principi, que això que en tenies 9 anys, o sigui, que ha viscut tota la...
Tots els Nadals de Pedra i Sang, no? Pràcticament. Llavors, vull dir, també és una persona que té tota una preparació tècnica doncs, per poder fer això, encara que ella ha fet més la faceta de direcció, d'interpretació. I, a més, és una persona que jo he anat observant al llarg de tots aquests anys, és que té una visió bastant global de l'espectacle, cosa que de vegades hi ha actors boníssims, però aquesta faceta de globalitat no la tenen amb molts actors. I llavors li vaig comentar a veure com ho veia ella i sembla que sí, que ho accepta. Llavors, per una altra banda, hi havia doncs, el tema que es va plantejar amb el Xavi, no? A part de... A veure, aquest any ja tocava una renovació de totes les maneres, no? I llavors es va pensar bastant en el doble repartiment, no? Vull dir, no n'estàvem segurs que el Xavi pogués fer les funcions, i aleshores també vam pensar el fet de poder introduir un altre abat viure que acabarà sent el, diguéssim, el titular d'alguna manera de Pedra i Sang, que seria el Ricard Mariner. Això doncs ha propiciat també un canvi en el personatge del Sarrovira. Després hi ha hagut aquest conveni que es fa també amb l'Institut Angeleta Ferrer, amb la qual cosa hi ha uns nois joves doncs, que participen també com a cantants del cor i com a intèrprets del cor, i també a darrere, en la part de regidoria i a la part tècnica de l'espectacle, també hi ha un grup d'aquests nois del batxillerat escènic de l'Angeleta Ferrer que també participen. Tot això és per propiciar un canvi de cares, un canvi de generació, un canvi de rumb, un canvi més enllà de on vulguin anar els que han de fer aquest canvi. Vull dir, jo ara ho estic encaminant, doncs, per exemple, aquest any estem dirigint amb la Martina, jo li vull passar el que jo he fet, però ella farà el que ella voldrà fer. Potser vol seguir-ho, o potser no. Però vull dir, hi ha aquest punt intermig, no?, en aquests moments. Espero que això serà aquest any, no sé si el que ve encara anirà així o no, però bueno, ja volarà també, no?
Doncs veiem exactament, Martina, quina és la teva visió a partir d'aquest moment?
Doncs, com ha dit la Dolors, en primer lloc, per mi era important veure que Pedra i Sang havia començat sent un espectacle que es va fer fa 22 anys i havia connectat amb el públic i havia aconseguit fer-se un lloc, de manera que per mi la primera sensació meva és aquest espectacle ha de tenir el seu lloc sempre perquè ja forma part d'un patrimoni cultural de la ciutat i jo me'n sento orgullosa, no? Pedra i Sang, ja he dit en altres ocasions que penso que és un espectacle que té una sèrie de components que el fan molt atractiu i que el fan connectar amb l'espectador, que és el més important, i el porten a un lloc també emocional, que és, no? També parlo des d'un punt de vista com a intèrpret, que l'he fet des dels 9 anys. Formar part de Pedra i Sang també és formar part de tota aquesta història del llarg d'aquests anys que s'ha anat fent, no? Tota aquesta família que es forma quan fem l'espectacle. És a dir, que va més enllà de l'espectacle, és tot el procés al qual vivim, tota aquesta sèrie de gent que hi participem, juntament amb el públic que ho acaba de lligar els dies que ens ve veure. Aleshores, em va semblar molt interessant aquest traspàs generacional que plantejava la Dolors, perquè crec que és la manera que aquest espectacle pugui tenir una continuïtat i a la vegada es pugui impregnar de noves idees, nova gent, nous talents, conservant l'essència, no? A mi el que em motiva i el que m'agradarà molt poder fer és poder conservar aquest espectacle en essència i poder replantejar certs aspectes, no? Treballar amb un material que està fet i que, per tant, està pensat i hi ha tota una dramatúrgia construïda i poder pensar, perquè encara no està pensat, però pensar com es pot fer aquesta renovació. És això, jo me'n sento molt orgullosa, i a part hi ha un component emocional que és un espectacle amb el qual he viatjat 22 anys, que he tocat des de diferents punts de vista, perquè ho he tocat sempre com a intèrpret, també com a cantant del cor, i ara tinc la sort de poder-ho veure des del punt de vista de la direcció, que és un altre.
I continues també com a actriu.
I continuo també com a intèrpret. I tenir aquest punt de direcció et permet començar a veure tots els elements que hi ha a l'espectacle, que no són pocs, i també començar a generar idees sobre com es poden reconstruir o altres punts de vista, no? En aquest sentit, això s'anirà veient. Jo no ho tinc en clara superclar, però sí que me'n sento orgullosa. És un repte gran, però també perquè Sant Cugat és la meva ciutat, em fa molta il·lusió agafar aquest projecte i continuar amb Pedra i Sang.
Hi ha una característica de l'obra, que és aquestes dues escenes que cada any es renoven. Hi ha dues escenes noves i per tant el text inicial, que es, manté sempre com ha de ser per atrapar, doncs sempre hi ha aquesta incorporació d'una escena que fa referència a coses de Sant Cugat, de Sant Pruí Sant Cugat, i altres que es refereixen a coses que han passat al món. En aquest sentit, suposo que es mantindrà, la idea és mantenir aquest mateix esquema.
Sí, tant. Pedra i Sang té... Bé, Dolors, tu també.
No, digues.
Pedra i Sang té, com bé dius, Eduard, dues escenes en el qual incorporem novetats i actualitats. Per nosaltres és important perquè a través del cor deixem anar les inquietuds i les crítiques que podem tenir del món, no? Com artistes que som, també hem de tenir un sentit crític, per tant, és el nostre espai per poder també parlar de certs temes que ens preocupen. Ara mateix vam introduir en el seu moment l'escena de la guerra, perquè en el seu moment hi havia la guerra d'Iraq, i l'hem mantinguda fins ara perquè sempre hi ha hagut un seguit de conflictes sobre els que parlar i sobre els que...
Amb això no hi havia problema mai, segur.
No, això lamentablement continua així i nosaltres seguim parlant d'això perquè evidentment és vigent i hem de dir la nostra i ens hem de posicionar també. I d'altra banda tenim l'escena del poble, en el qual sí que ens centrem en notícies més d'actualitat local, no? que sempre té un toc humorístic, sempre ho fem des d'un lloc de l'humor, no? Que la crítica també es pot fer sempre millor des d'aquest lloc.
I tant.
Ja ho saps, perquè el teu programa es diu Molta Comèdia.
Molta Comèdia, Molta Comèdia. Jo encara me'n recordo d'un rap, eh? El rap de Cugat Town.
Sí, sí. Sempre hi introduïm cançonetes i raps.
Xavi,
bueno, aquest any introduïm, no direm amb què, però hi han urbanos que regulen circulació, sí, hi han també, bueno, hi ha un atracament, no? Uh-huh. Hi ha un atracament, no direm per
no
qui.
Direm per qui.
Sí. Bueno, hi ha bastantes coses, no?
Que vinguin a veure.
Però té una certa relació.
Sí, eh? Sí. Hi ha unes escoles que, no sé... que les mirem...
Les mirem de lluny.
Sí, sí, sí.
Xavier Tor, a veure, tu vas començar amb un paper que del Sarrovira,
l'advocat
Sarrovira, des del primer moment, des que es va fer el primer dia. I vas, si no m'equivoco, fer-ho 10 anys.
10 anys, exacte, fins a l'any 2010.
I aleshores després vas passar a fer davant.
A fer davant.
Això t'obliga a afaitar-te, evidentment, cada any.
Sí, correcte.
Arriba, perquè, clar, el personatge i, doncs, demana que vagi afaitat. En aquell moment, doncs, era així. En aquells moments ja podies estar amb barba o sense barba. No hi havia problema. Aquesta possibilitat de poder fer unes funcions, d'alternar, en aquest cas, amb en Ricard, perquè Ricard Mariner, que va començar fent precisament... de Sarrovira,
sí.
Doncs després
ara... segueixo els seus passos.
Exactament. Com t'hi sents en aquest moment, en aquesta situació?
Home, és que també, lògicament, el que dèiem abans la Dolors i la Martina, tot arriba un moment que s'acaba. S'ha de fer un canvi generacional de personatges i de tot. I crec que aquest moment ha arribat. Però... jo sempre estic a disposició de qui sigui per poder fer coses i a més amb aquesta vegada per més motiu, perquè he passat aquest maleït càncer de còlon que m'ha deixat fumut durant molts mesos, 8 mesos més exactament, i que tinc la il·lusió de tornar a refer, i per això amb la Dolors vam comentar, escolta, busqueu un substitut per si un cas, i sí, i ha sigut oli amb un llum, diguem-ne, no? I estic orgullós d'haver-ho fet i el Ricard estarà meravellosament bé perquè és un actoràs i serà el meu substitut per molts anys.
Ricard,
jo,
com ho entomes tu,
jo
això?
Jo ho entomo com una responsabilitat molt gran i de molta confiança per part de la Dolors i de la Martina quan toqui, no? També. I primer volia dir una cosa, que estic supercontent que el Xavi ho hagi pogut fer, que no ho hagi tingut que deixar degut a una merda d'enfermetat, que ho sí. Deixi perquè me sale de les narices per dir algú o perquè ja s'ha fet molt gran i diu no vull fer-ho més, que no pas que ho hagués tingut que deixar ara, perquè ja estaríem parlant d'una altra cosa. Amb la qual cosa, Xavi, sí, fantàstic de que ho puguem compartir
exacte, i, és que i molt... Ha estat molt... molt malalt, molt fumut. Sí, tinc un parell de vegades que he estat a punt de morir. Vale. O sigui, que imagina't si puc donar gràcies constantment, no?
Pues sí,
i això estic il·lusionat de tornar-hi i fer les representacions que em toquin.
Exactament.
I la mar de bé.
Pues... Ara, em sap greu, dir això, però sortiràs a l'obra i moriràs.
Exacte.
Sí.
Però jo ressuscito.
Amb
2 segons
no hi ha alternativa.
Amb 2 segons ressuscito,
Cosa que, per segons qui, no és creïble,
Exacte.
Aquesta és la veritat.
És l'au fènix de Sant Cugat.
És l'au fènix, exactament. Pum, i surt l'altra vegada, pum, l'altra vegada. I es troba allà, que hi ha aquella mostra que es queda al terra, que tothom al principi diu, però què passa aquí?
Què ha passat
aquí? Fins que surt el rei i ho explica tot.
Exacte, m'ho quedo tot.
He de dir que comparteixen funcions,
sí.
O sigui, de les 6 funcions programades en fan 3 programades de taquilla,
públic, sí.
De públic en general,
públic, sí.
En fan 3 cada un, que el Xavier Tor està el dia de Sant Esteve, està el 27 nit i el 28 tarda, fent l'Abat Viure, i que el Ricard Mariner està el dia de Nadal, el dia 27 tarda i el dia 28 nit.
Uh-huh.
O sigui, si teniu alguna predilecció per l'un o per l'altre, doncs...
Em vindràs a veure, Xavi?
No ho sé, escolta. Et miraré amb els ulls.
Però cal dir que...
Jo si veig que un dia porta el ganivet més afilat, diré, fes-la tu, aquesta.
I també he de dir que el Xavi ha passat tot això, però has tingut una capacitat de recuperació uh-huh. impressionant.
Sí, sí.
Des de fa uns mesos que pensàvem que realment no ho podria ser...
No podria fer-ho.
Fins al ara fa pocs dies que et vas incorporar i que vas fer el text i que el vas dir de dalt a baix completament, mira, se'm posa la pell de gallina només de pensar-ho,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que va dir el text de dalt a baix, dic que te l'has mirat, diu no, diu ja me'l sé, i es va posar i ho va fer tot de dalt a baix, o sigui que xapó,
és que queda, són molts anys,
jo crec que mentre puguis pots, vull dir, bueno, potser el Ricard pot agafar la titularitat, però jo crec que tu pots anar fent funcions perfectament.
Jo estic a les teves ordres, sí, sempre.
Sí, perfectament de l'Abat Viure, perquè, bueno, tots sabem, no, i també un homenatge a Xavi, el gran actor històric de Sant Cugat, que és el Xavi Tor.
Gràcies.
És un,
no, també puc,
bueno, és un actoràs amb una carrera impressionant.
Gràcies.
I bueno, que ens fa molta il·lusió que hi pugui ser, realment.
Gràcies. No, i a més el que deies abans, ni que m'he recuperat, però que aquí també hi ha hagut la mà de la meva dona, ha sigut...
Això ja no ho sabem.
Sí, no, però ho haig de dir-ho amb tota la veu, perquè, escolta'm, no agafar un càncer de colon, a punt de morir-te 2 vegades, i després arribes a casa i no tens una constància després d'horaris de menjars, de medicaments i aquestes coses, si no tens un control, ha sigut ella el pal de paller de meu, diguem-ho així, no?
Sí, sí.
I gràcies a ella, escolta'm, jo, i a més estic encantadíssim, i em trobo tan bé que no crec que hagi passat aquestes coses tan dolentes.
Va, i quan estiguis actuant, que és un aspecte, una persona com tu, que ha viscut molt el fet teatral, quan estiguis actuant serà com si prenguessis algunes vitamines més encara.
Evidentment.
Sí.
Sí, la meva dona sempre diu, quan estàs a l'escenari ets un altre, et transformes.
Home, però això ja es tracta d'això, ja està,
no, maneres. Per això dic que llavors és quan disfrutes, veus en l'escenari que disfrutes constantment, i això sí que és important. És disfrutar, perquè si disfrutes tu, el públic també.
Mm.
El públic participa d'aquesta il·lusió. Sí.
Aquesta obra jo penso que té aquestes característiques que apuntàvem una mica, i és que, per una banda, doncs, tenim tota aquesta part seriosa, dramàtica, fins a cert punt, doncs, de l'abat, del Berenguer de Saltells, del noi aquest que arriba... de passat molt bé per tot el món, però que vol recuperar els seus diners, la seva herència, i després el pobre Pere Sarrovira, que intenta solucionar, però al final doncs, no pot.
Sí, el Pere Sarrovira és un altre canvi en el repartiment, el Llorenç Serraïma.
Llorenç Serraïma,
sí,
en aquest cas.
Sí, sí.
I vull dir que, i aleshores, hi ha aquest altre aspecte, que és per tant dels monjos i del poble, que fan aquesta composició, que es nota perfectament que el Josep Maria Jaumà, l'autor, és un gran coneixedor de Shakespeare,
I per tant el que fa és, no dic copiar, ni molt menys, sinó
no.
reproduir una mica aquella forma, aquella manera de fer, sí, que sí. alterna el dramàtic de lo còmic, que no vol dir que el còmic no tingui una profunditat, ans al contrari, en té molta de profunditat, però en canvi doncs juga aquesta,
sí, això,
alternativa.
Això enganxa, bueno, això li dona també aquest toc.
Aleshores, Martini, jo pregunto, davant d'una obra com aquesta, que té aquesta qualitat per una banda i a la vegada aquesta exigència, com t'ho plantejaries?
Doncs és precisament el que em motiva més. Que Pedra i Sang està construïda amb, bueno, en vers, com bé deies. Josep Maria Jaumà escriu aquests personatges que parlen en vers. Després tenim la composició d'en Joan Alavedra, que és el cor, que està a quatre veus, amb soprano, contralt, tenor i baix, que també és d'una exigència molt gran. El cor de Pedra i Sang comença a assajar molt abans que els actors, perquè fa una preparació musical. I és d'una gran exigència aquesta preparació. Tenim gent del cor que ja fa anys que ho fa, també tenim incorporacions que del mateix any, de manera que el cor assaja a nivell conjunt com empastar aquestes veus.
I diguem, a més, que és a capella.
Exacte.
I, per tant, afegida, una dificultat encara més afegida.
Sí, que les veus estan despullades de qualsevol... No, que no es poden amagar.
No hi ha un suport que hi ha que...
Sí que tenim unes parts musicals que ens donen el to d'entrada, però després tota la música és a quatre veus, a capella. Tota aquesta exigència a nivell d'estructura li confereix una gran riquesa, com deies. Els personatges es mouen dient vers, de manera que sembla que encara que no el diguin, que és la tècnica de l'actor, no? Treballar amb un vers i que el públic no sàpiga que això s'està produint.
Més d'un ho ha dit. Ah, sí? Ara en vers?
Clar, això és la genialitat de Pedra i Sang, no? Que està escrita amb una curiositat i comptant les síl·labes i tot està en aquest mètricament pensat, però quan ens ho serveixen sembla que passi, no? Que es produeixi. Aquí està la riquesa, com deies, del que enganxa de l'espectacle. I després tenim tota... Que jo deia, la part musical de l'Albert no està tan separada. En certa manera, quan nosaltres parlem hi ha una musicalitat. I el Josep Maria Jaumà també ho parlàvem l'altre dia, no? Jo li deia, és que per mi el vers és música, en certa manera. I la música, potser posada a un nivell més visible, també és paraula. Vull dir que juguem en un territori de, com de fer les coses més grans o més petites, però hi ha una musicalitat en l'espectacle, que és el que li confereix la teatralitat. I també deia el cor, per mi és un personatge superimportant perquè tenim la trama principal de Bat i Saltells, però després tenim el cor, que per mi és el personatge que va vivint la història i amb la qual l'espectador pot generar aquesta connexió, no? Que va vivint l'assassinat, va vivint totes les penúries del poble, es queixa, té totes les mogudes que podríem ser nosaltres, no? I en aquest sentit hi ha diferents capes en l'espectacle. Tenim la trama principal, la del cor, que és, podríem dir que la va vivint, i després també tota aquesta part de llegenda, no?, que deixa la història.
Ara s'han parat un moment perquè ens estan fent una fotografia de la imatge.
Oh, fet una pausa dramàtica.
No, sí. Ho hem de dir perquè això...
Sembla l'escena dels monjos, ara, eh?
Estarà penjat demà a Cugat.cat i convé que la gent pugui veure, a part d'escoltar altra vegada, si no l'ha escoltat, l'entrevista, doncs pugui veure qui estava a la taula d'en Raonat. Martina, endavant.
No, això, i totes aquestes capes són les que li confereixen totes les parts de teatralitat que té Pedra i Sang, que són moltíssimes. Tenim un equip de quantes persones, Dolors?
35 actors. Hi ha 35 actors, més tot l'equip, 45 o una cosa així. Clar.
Que són molta gent posant-se d'acord en molt poc temps.
I tants caps, tants barrets, eh? Vull dir que cada un pensa, té una edat diferent. És molt complexa, fer...
Que també,
i les necessitats diferents...
I tots posats en un espai tan petitet.
Sí, sí. No, però vull dir, gestionar la gestió d'això és molt complicada. És molt complicada, eh? Per tot, per horaris, per tot. És complicat. Sí, respecte a això del poble, l'altre dia vas dir una cosa, Martina, que em va fer pensar molt i que em va agradar molt, que vas dir que el poble és la veu universal. És l'expressió de la veu, i això em va agradar molt, perquè quan es va construir Pedra i Sang, clar, teníem la història, no? Teníem una història que ja que la vam llegir, no? La història aquesta de l'abat Viure i el Berenguer de Saltells. I llavors, això li vaig fer una reflexió al Jaume, dic, i la gent que hauria fer, dic, és que estic una mica farta d'aquestes, que la història sempre són de reis, de no sé quantos, i vaig dir, home, i el poble quina situació hauria tenir en aquells moments? Què li passava a la gent, no? Mm. I llavors una mica d'aquí va sortir el personatge del poble, i llavors com a oposició, també, bueno, també passava que teníem uns actors molt bons per fer els monjos, no? I llavors, en principi, els monjos pràcticament no hi eren. Teníem una història despullada, però no teníem els monjos ni teníem el poble. I llavors dèiem, home, posem-se una mica en què li passava a la gent, no? Que després veiem que el que li passava a la gent és amb altres formes, però és el que li passa ara, no? Uh-huh. I llavors, com que teníem un Joan Llamas, teníem un Joan Fàbregas, vam dir, home, donem-li una mica de color, ja que tenim aquests secundaris, com si diguéssim, tan bons, no? Perquè no sé si sabeu que el primer abat Viure jo li havia ofert en el Joan Llamas, però el Joan Llamas en aquell moment ja estava malalt i em va dir, jo fer l'abat no el vull fer en aquests moments. I llavors és quan li vam donar un paper de monjo. No, llavors això de la veu universal m'agrada molt, perquè clar, jo sempre pensava, perquè no sé si és la veu universal o la veu dels drets humans, que seria la veu universal. O sigui, què té de comú el poble? Doncs això, que, o sigui, aquesta reclamació de totes les coses que són intrínseques a la persona, i que els poderosos
intenten sempre
escombrar cap a una altra banda, no?
S'ha d'escoltar el poble de quan en quan.
Perdó, la Martina ens ha de deixar. No?
Ah, sí?
Que tenies...
Diu així. Sí.
No, t'ho dic això perquè...
Quina hora és? Perquè
li donem l'última paraula i nosaltres sí. Continuem.
I 40.
Moltes gràcies, Eduard. Bueno, m'agrada molt estar aquí xerrant.
Bueno, però...
Pots dir algú, vol dir?
Digues alguna cosa més, si vols.
Que sí, vinguin. No, en relació... Exacte, que vingueu a Pedra i Sang, això per suposat. Que, bueno, que portàvem 2 anys sense poder-ho fer la sala capitulàrica i tornem. Vull dir que estem molt orgullosos d'això, també. I sobre el que deia la Dolors... Per mi la veu universal del cor passa també per aquesta heterogeneïtat, no? De les persones, una representació de que el món són persones úniques i diferents i està format per persones úniques i diferents, i després que treballa sobre les emocions. També el poble té por, el poble reclama, el poble s'enfada, el poble està content, parla des d'un lloc més humà. I aquí és on jo penso que el cor, hi ha una connexió entre el públic i el cor, on el públic es pot sentir representat i que li confereix aquesta universalitat de la que parlàvem.
Sí, això, i això també, i la direcció escènica, que propicia que el cor està... O sigui, les parts històriques queden com allà en aquell teatret, no? Com una cosa més... Sí. No més antiga, més sí. Distanciada.
I el poble està a la plaça.
Sí, el poble està allà al carrer i està al mig del públic.
L'espai
no?
Li confereix també aquesta proximitat.
Martina, gràcies per haver vingut.
Sí, gràcies.
No, ho dic que, perquè estic patint que no arribis tard on has d'arribar.
Bueno, ens portes un fuet.
Sí, vaig a Vic.
No, un fuet, no, una llangonissa, perdó, una llangonissa.
Però no, a veure, amb la velocitat que arribarà amb tren a Vic i tornarà, el fuet serà en tot cas per la propera vegada.
Sí, perquè molt ràpids els trens no són. Vinga. Però tens oportunitat de fer coses mentrestant.
Doncs que vagi molt bé.
Gràcies.
I esperem que... Bueno, ara ho comentarem, que hi haurà unes funcions prèvies, que ara ho comentarem sí. quan tu vagis marxat.
Sí, d'acord.
Que vagi
que
molt
vagi bé.
Que vagi bé,
gràcies.
Adéu. Gràcies. Adéu, Martina. Doncs a veure, Dolors, o sigui, comentem aquest fet que, a part de les funcions que dèiem, del 25, 26, 27 i 28, 25, 26, una i una, i 27 i 28, dos, hi haurà 2 funcions menys el dia
sí.
23.
Sí, hi ha, com, de fet, com cada any, hi ha, perdó, 2 funcions extres. La del dia 23 és per convidats. Aquest any té un especial sentit perquè, com que hi ha aquestes novetats i aquest repartiment nou... aquesta funció que farem el 23, també volem convidar molta gent que ha participat doncs en altres ocasions o que ha tingut relació amb Pedra i Sang.
Són moltes.
Sí, masses per l'aforament que tenim. Doncs també els volem convidar a que descobreixi totes aquestes novetats. I llavors, al final d'aquesta funció també hi haurà el tema del gall d'honor, que sabem que això es dona a una persona, bueno, a una persona o a un ens col·lectiu, perquè això també...
Això no ho acabo d'entendre jo, eh?
Bueno, doncs ja ho entendràs quan vegis a qui se li dona.
Ah.
A un ens col·lectiu que tingui alguna relació amb...
Amb
Pedra i Sang, sí. I això serà tot el dia 23.
I després hi ha una segona funció.
I després hi ha una segona funció que també em sembla que és la 14a edició del Camí de Justícia, que també és una pròpia tradició, perquè també han pogut fer 14 edicions i a més les han fetes fins i tot en pandèmia. O sigui, i fins i tot quan no s'ha fet Pedra i Sang, ells han pogut fer el camí.
Estem parlant d'un conveni entre el Museu de Cerdanyola i el Museu de Sant Cugat, i el nom del Camí de Justícia parteix de la idea dels que cerdanyolencs, és a dir, els que estan actualment, que era com el Berenguer de Saltells, doncs era cerdanyolenc, i per tant diuen el que va fer és una cosa...
Sí, el nom li hem posat als de Cerdanyola, Camí de Justícia.
Defensen el seu ciutadà.
Sí, sí, sí.
Diuen, això va fer una cosa ben feta.
Sí, però és bonic perquè és el que dius tu, és un programa que va crear la Diputació de Barcelona, que sempre era entre dos museus, i es deia això, coincidències històriques. I llavors el Museu de Sant Cugat i el Museu de Cerdanyola van dir i què tenim en comú nosaltres? I llavors van dir, doncs la història de la van viure, no? I llavors a partir d'aquí s'ha anat creant això, la gent ve caminant, fent el camí que va fer Berenguer de Saltells per assassinar l'abat Viure. O sigui, hi ha una part que fan en ciutat i una part que fan fins i tot enmig del bosc. Aleshores arriben aquí a Sant Cugat, se'ls hi fa una petita recepció amb autoritats i se'ls hi dona, bueno, com un caldo o com una mena de... perquè es recuperin una mica, i a les 10 de la nit fem la funció de Pedra i Sang pels de Cerdanyola, que és una funció que ja us aviso... Tu ja ho saps, Xavi, i tu no sé si ho saps, també ho saps perquè has fet de Sa Rovira, aplaudiran molt quan matin a l'abat Viure.
Sí,
és l'única funció que és molt aplaudida, la mort de l'abat Viure.
Ja ho he viscut algunes vegades. Sí,
és una funció que està molt bé perquè és molt viva, perquè moltes vegades ve gent que no és pròpiament gent de teatre, i aleshores... clar, hi ha aquesta mirada com una mica, no infantil, però com una mica neta, no?, del que veuen, que és un públic diferent d'un públic que compra una entrada per veure l'obra, sinó que és un públic que està molt dintre de la història i com està passant la història, i això, no?, que et poden aplaudir pues perquè mora, perquè els hi cau més bé el Berenguer de Saltells,
clar,
no?
Clar.
No, però vull dir, és una funció molt especial i molt bonica. La fas tu aquest any,
sí,
la fa el Xavi Tort.
O sigui, a veure...
Sí.
A veure...
Sí, ho faig perquè em donen el caldo ben calentó,
Clar, clar.
Però diguéssim, el Camí de Justícia ho faràs tu, Xavier?
Sí.
I el 23?
La primera...
La farà el nou repartiment, la primera funció, el dia 23, sí.
Un nou repartiment?
Bueno, ell, el...
Ah, no, no, el nou repartiment, jo pensava que hi havia
el Llorenç. El Llorenç també farà la següent.
Clar, llavors el Llorenç ho farà totes.
Jo em posaré allà darrere amb els de Camí de Justícia quan el Pelin també aplaudiré, tu. Home, diré.
I capiant si el maten d'una vegada, i escolta, i faig jo el personatge.
Aquest fet de tornar a fer el Van Viure, Xavi, abans tu apuntaves aquesta necessitat, aquesta sensació que tens de poder-ho fer, de poder-ho... D'alguna manera, quan tu estaves pitjor, havies pensat en el fet de no poder fer-ho?
Sí que havia pensat, i també que lògicament hi havia aquest any amb aquesta maleïda malaltia, dic, si no podràs fer Pedra i Sang, però clar, és primer de salut. Tampoc no pots exigir res, eh? Però clar, també la força interior meva de sortir d'aquesta malesa, eh? Doncs també m'ha donat aquesta força per poder arribar al final, no? Però estic encantat de poder-ho fer, i si no podia, doncs mira, tal dia farà un any, no sé com dir-te, però estic encantat d'aconseguir-ho, i l'esforç meu i familiar que he tingut en aquest aspecte, no?
Bé, jo penso que tots els que estem aquí estem contents que sigui així, i molts dels que estan escoltant els que escoltaran, i els que vagin a veure l'obra també serà d'aquesta
manera. I Xavi, no sé, coses com les que t'han passat a tu, vull dir, marquen molt a la persona, no?
Sí,
i et donen una visió de la vida i de les coses
totalment diferent,
molt diferent, no? I penso que tot això, quan un fa un personatge, sempre se suma al personatge.
I tant.
Penso que en aquests moments el Xavi pot fer un personatge molt interessant. Molt interessant, perquè com que sempre fem aportacions nostres,
no? Les vivències que li poden...
Exacte. O sigui, penso que el pot fer des de... Clar, ell sempre ho farà bé, perquè és un bon actor i perquè té la tècnica per fer-ho. Però penso que tot això que t'ha passat et dona uns matisos en els personatges
i un
aspecte interior... que...
Hi ha moments que sense voler, penses... Sí, haver passat la malaltia et dona encara més força per poder interpretar aquests segons quins moments, perquè ja, sobretot el moment que està agenollat
resant,
demanant a Déu la solució per poder sortir endavant del monestir, aquell moment, vaja, a mi em surten les llàgrimes sense voler, perquè vius el moment com si estic a punt de morir, com aquell que diu.
Ho han de veure molta gent, i hem d'explicar com poden anar a veure Pedra i Sang. És a dir, com comprar les entrades, perquè això, no sé en aquest moment com està, però ja es va començar a obrir...
Està bastant bé el temps la venda, sí.
Sí?
Sí.
Doncs comentem-ho,
sí.
On es poden comprar les entrades.
Les entrades mai es paguen en efectiu, sempre es fa o amb targeta de crèdit o a través d'internet. El tema preferent és internet. O sigui, a qualsevol hora del dia i de la nit podeu comprar les entrades per internet. Només heu de fer que entrar al web de Pedra i Sang, o sigui, un web que és pedraisang.cat. I aquí ja veureu que diu entrades, i aquí directament ja les compreu i ja està. I,
en aquests moments, dius que va
sí,
vendre...
Hi ha una altra manera de fer-ho, que és a través de l'oficina de turisme, que és presencial. El que passa que també és amb targeta, però hi podeu anar presencialment, però només és...
de turisme a la plaça d'Octavià.
Exacte, però només hi podeu anar els dimecres i els divendres entre les 10 i les 2.
Dimecres i divendres de 10
sí,
a 2.
Si algú vol fer-ho presencialment, però amb targeta de crèdit ho ha de fer així. Llavors, la venda, hi han dues funcions que estan tancades. Una és el dia 26 no hi ha entrades, i el dia 27 tarda tampoc hi ha entrades. El dia 28 tarda, no sé si en queden dos o tres.
No en queden, perquè jo he demanat i no n'hi ha.
Tarda,
el 28 tarda.
No n'hi ha.
No n'hi ha.
Val, d'acord. Però llavors és el 26...
Llavors 6 funcions, n'hi ha 3 en aquest moment que ja
estan pràcticament tancades. I llavors estan molt bé, també molt bé el dia de Nadal, i les dues nits també està com amb un 75% d'ocupació. O sigui, hi ha molt poca...
O sigui, que cal dir a la gent que
sí,
ens escolta
que
s'espavilin si volen veure-ho, perquè la cosa està com està. I jo us haig de dir que nosaltres també el temps se'ns acaba, perquè...
Quina llàstima.
Això passa amb tot. No, hi ha temps per poder alguna cosa, eh?
No.
Tot i que no hi ha cruzantets ni cafè, era
no,
una tertúlia
no, no,
la mar de maca, no?
A veure, tenim la possibilitat que d'aquí un temps...
Ah.
Que no sabem quan serà, quan pot ser.
No serà tan llarg com la Unió, el temps? O...
Això, en aquest moment, no es pot... És difícil de poder, de ja. Poder assegurar.
Val.
Però d'aquí un temps, quan hi hagi una direcció,
home,
doncs que tinguem unes característiques de poder oferir doncs, als visitants coses diferents.
Molt
jo, en fi... Jo confio. Jo confio.
Doncs confiem.
O sigui, soc un home de fe.
Confiem que la propera...
I confio.
De moment,
la propera entrevista
de moment
tindrem...
tenim aigua i gots de vidre que no són de plàstic.
La propera intervenció tindrem croissants.
Bueno, doncs Dolors Vilassau, directora...
Bueno, co...
Codirectora de Pedra i Sang, gràcies per haver vingut, explica'ns sí. tot això.
Això se'm fa difícil, eh, el de co.
I, bueno, el co, cada vegada n'hi ha més de cosa. Inclús hi ha cos que ni estan ni oficialment existeixen. Però, en canvi, de veritat, a l'hora de veritat, són cos. I molt cos, i molt cos. Xavier Tor, no cal dir-ho. Gràcies per haver estat aquí i sí. molt content de que estiguis amb aquesta disposició pels dies aquests que et toca, els que et toca, eh? Sí, perquè tant. Els altres li toquen el Ricard Mariner.
Exacte.
Que també li agraeixo molt que hagi,
estic molt, que hagi vingut. Molt il·lusionat.
Jo només vull dir una cosa.
Digues, Ricard.
Reivindico tot el temps que es pugui fer Pedra i Sang, sala, capitular, sempre.
Sempre, sí, això sí.
Sempre.
Sí, perquè a l'Església no cal ni plantejar-se.
No, no, això ja no ho dèiem, no aquest sentit. Jo ho dic perquè l'entorn és únic.
És veritat,
el
és així.
Tot.
A la que entres allà és tot diferent.
És diferent, és com màgic.
Sí,
sí, sí, sí.
És així, és així.
És així.
Doncs gràcies per haver vingut i a veure si la gent s'espavila una mica i
sí.
les sis funcions estan plenes. La primera i la segona fora de les normals, aquesta segur que hi haurà... Que,
sí,
que
sí, plenes. El camí de justícia penso que també ja sí. Es feia per inscripció i penso que està tancat.
I no sé si hi haurà possibilitat d'ampliar dos més.
Això ja no ho sé.
Perquè un any es va fer.
Sí, el que passa que aquest any, clar, amb tot el que hi ha hagut de pandèmia, sí que l'Ajuntament ens va demanar de no ampliar perquè també hi havia doncs, uns temes que hi havia duplicitat de personatges i tal, i ens van demanar si pot ser aquest any no ampliar perquè hi havia altres necessitats, diguéssim, socioculturals, no? Bueno, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs us deixo un moment perquè comencem a dir l'agenda de la setmana, del cap de setmana. Estem sentint Himno a Afrodita, de Safo. I per què? Doncs perquè el divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Safo, fragmento 36, de Cristina de Rosenvinge, Marta Pazos i Maria Folguera. Un poema visual, musical i escènic, un joc, diuen, metateatral, un diàleg entre el present i el passat per celebrar la poeta Safo. Però recordeu-vos que avui dijous, al Bocamoll de Torreblanca, tindrem un d'aquests concerts de proximitat, en aquest cas música clàssica. Anna Maria Reinón, violí. L'activitat és gratuïta, però ja sabeu que si preneu alguna cosa haureu de pagar. El dissabte a les 17 a l'església de Sant Pere del Monestir, Òmnium Cultural presenta Nadal a casa, amb quatre rapsodes i els cors infantils de fusió i de l'Escola Municipal de Música. Gratuït, però amb una donació voluntària a Càritas. I a les 20, a l'aula magna del Conservatori, per Nadal fem el poema de l'Associació a Mans del Teatre amb 5 rapsodes, quartet de corda, piano i soprano, direcció de Teresa Canes. Diumenge, a les 20, a la sala Clavé de la Unió, ¿estas son las cosas con las que tenemos que aprender a vivir? Amb el col·lectiu Tirititrans, una visió i visió directa del món trans. I ara ja us deixo música. I com us podia deixar avui? Us he de deixar una Nadala. I quina Nadala? Una Nadala molt maca, que als nens els agrada molt. L'Àngel i els pastors. Posem la Nadala. I la setmana vinent ja us puc anunciar que tindrem aquí en Gerald Patrick Fanon. Per què? Perquè ens explicarà la segona fase de la temporada del Teatre Auditori. Adéu! Repica el timbal, rampataplam, rampataplam, que són festes d'alegria, Pasqua Santes de Nadal. Que són festes d'alegria, Pasqua Santes de Nadal. Que és aquest soroll que sento aquesta hora en el coral, en el coral. Espereu que si jo baixo sabreu qui és en Pasqual.